A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Bé, no sé què farem. Llibre d'Artur Mas, llibre de Carles Puigdemont, llibre de Sandro Rosell. Aquest Sant Jordi és com si, vaja, com si estéssim a la porta del jutjat, perquè cadascun d'aquests llibres de ben segur que ens portarà a processos judicials i a coses que no sabem. Però serà un Sant Jordi ple de llibres de testimonis potents. Alguns d'ells que ja comencen a voltar, òbviament, per diferents programes, per diferents entrevistes o tertúlies, però en qualsevol cas, cap d'ells, que han de ser llibres molt interessants, però cap d'ells són novel·les. Encara que el que expliquin podria perfectament formar part de l'argument d'una novel·la. Rosana, bon dia i bona hora.
I encara te m'has deixat uns quants,
eh? Vinga, afegeix...
El Gonzalo Boye, la Dolors Bassa, que ha escrit un llibre conjuntament amb la seva germana, a quatre mans, l'Antoni Bassas...
Què farem aquest Sant Jordi?
No ho sé, de veritat, és terrible, vull dir, terrible en el sentit de la taula que hi haurà, eh? Perquè, clar, penso que molts encara dels altres encara estan, són llibres vius, quan el sentit de que encara s'estan venent, la gent tot encara vol allò tenir... Però també hi ha l'encargo, que es va fer ara pocs mesos, que encara saps allò. I dius, bueno, és que si hem de posar... Em sembla que només hi haurà... Ja tenim a les llibreries, totes les llibreries, més o menys tenim una taula procés, per dir-ho d'alguna manera.
No, sí, fins i tot és aquest divendres que Sitges al Retiro, l'ANC Òmnium, organitzen un acte per presentar els llibres del procés. I ja, evidentment, em sembla que és una multipresentació de la vora de 15 volums, vaja, com ens diu la Rosana. Que aquest Sant Jordi serà un overbooking, tot i que ens sembla que, evidentment, encara hi ha, perdonin si es pot dir d'aquesta manera, que ara hi ha categories i el llibre de Puigdemont és, òbviament, d'entre tots mereixen, òbviament, i tots deuen tenir un interès molt gran, però el llibre del president Puigdemont és evident que s'endurà, hem d'entendre que capitalitzarà l'atenció de molts, perquè hi ha hagut, òbviament, molts llibres de les persones que han estat a la presó, però el llibre, o un dels llibres més esperats, és, òbviament, el llibre de Carles Puigdemont.
Sí, i aquell no sortirà fins a l'abril, amb la qual cosa, saps, encara n'hi ha molts d'aquests que encara no han sortit, o sigui, d'aquests que estem parlant, molts encara no han sortit, o sigui, surten una mica més tard. Estem a començaments de març i, clar, tots estan situats cap a finals de març i fins i tot el del president Puigdemont està situat el dia, em sembla que és 2 o 3 d'abril, o sigui, sé que el 4 ja ha d'estar tot al carrer, o sigui, més o menys, perquè saps que ve Setmana Santa i...
Sí.
Llavors hi ha poca cosa més, eh?
El 5 d'abril, diumenge de Rams.
Exacte, doncs ja estarà al carrer el llibre. O sigui que, clar, és que ha d'estar tot preparat perquè...
Escolta'm, gairebé podríem fer una analogia eucarística, eh?
Sí, bueno, és que realment...
La Setmana de la Passió ja podran trobar el llibre de Puigdemont.
Sí, la Setmana de la Passió.
Escolta'm... Per tant, hem d'entendre que les editorials, que són molt llestes... Ja saben què fan, abans de Setmana Santa sortirà el llibre de Carles Puigdemont, Setmana Santa acabarà el dilluns de Pasqua 13 d'abril i 10 dies després Sant Jordi.
10 dies després Sant Jordi, sí, estan corrent, ja ho tenen tot preparat, eh? Vull dir, ara sí que ja hi ha portada, ja hi ha de tot, saps? O sigui que ara és allò de, bé, que arribi, o sigui, s'està imprimint a tot... perquè ja estava previst i ja estava tot, però de moment encara no teníem ni portada. Ja la tenim i sabem que, doncs això, que a principis d'abril el tenim aquí i que, això, que si volen aprofitar la Setmana Santa per posar-se una mica
al dia,
poden veure tota la taula de tot el que hi haurà, Sant Jordi.
Que si no recordo, de Puigdemont és un llibre que recull, o testimoni de Puigdemont, o recull el director del Punt Avui, no?
Sí, però penseu que és només el primer volum, eh?
D'acord.
Hi haurà un segon, que sortirà a finals de juny, juliol, eh? Vull dir que...
D'acord, o sigui que està, diguem-ne, tot està escrit El que s'està marcant és la publicació, la sortida al carrer.
Sí, perquè hi hagi temps doncs, de dir bé, ara un i després l'altre uh-huh. amb temps, perquè em sembla que són 694 pàgines, el primer volum.
Déu-n'hi-do.
Per tant, és un llibre una mica extens, eh? És dir, clar, és que han passat moltes coses, també.
Està clar.
Doncs, vull dir que des del començament, que es va començar tot, fins ara, doncs clar, està passant tantes coses que jo crec que, clar...
Ara, fiques Puigdemont, Gonzalo Boye, les germanes Bassas, Antoni Bassas, el president Mas. Escolta'm, que pots... Exacte, en Melero Mundó, i pots acabar amb el cap com un oller, eh?
Dosificant, eh?
Sí, no, és que és per dosificar-ho, per això dèiem molt de, vaja, a males, agafin el de Puigdemont, perquè potser tindran un resum de moltes coses.
Que passa que, suposo que els llibres també són diferents, no? O sigui, segur. Els Bassa, segur. Que està escrit a quatre mans, per dir-ho, perquè està escrit també amb la seva germana, doncs és un llibre com a més emotiu, més, no? Més...
El de Dolors Bassa, que porta per títol, ara us ho dic, això, Dones, és el de Dones Valentes?
Exacte.
No, aquest no, eh?
No.
Perdó.
Valenta, que no, espera, és que estem obrint paquets que semblem beneits, eh? Vull dir que, saps? Jo el tinc, perquè... Però és això, que la pila meva va... A veure, és...
Busco també, perquè...
Carregades de raons. Dolors Bassa.
Ah, exacte.
Carregades de raons, és el llibre. I llavors, clar, també... Bé, ha sigut també la germana de la Dolors Bassa, ha sigut també la que, no? Ha sigut la cara, la porta en veu també de la Dolors.
Sí.
I la que ha pogut doncs, dedicar-se uh-huh. a anar amunt i avall amb... donant ànims a la seva germana, etcètera.
Amb pròleg de Carme Forcadell, que també ha estat protagonista d'un llibre que recull les seves intervencions, algunes de les seves intervencions, que va ser presentat fa no res al Parlament de Catalunya,
sí.
I que per tant també és un d'aquests llibres que trobaran per Sant Jordi.
Sí, vull dir que és allò que dius, no pots entendre... Hi ha molt per escollir, com a mínim hi ha molt per escollir, que no puguin dir que no hi ha informació sobre el procés.
Està clar. Està clar. I de persones de capçalera, en el procés, no allò de testimonis de segona o de tercera mà, sinó de testimonis de primera mà. El Sant Jordi de l'any passat també n'hi va bé, però és evident que aquest Sant Jordi ve carregadíssim de lectures molt esperades. Que no sé què poden pensar els escriptors així en general, de novel·la.
No ho sé, jo crec que... Suposo que, a veure, tothom deu pensar el que pensem, no? Que si hi ha tant de llibre, potser també això té el protagonisme a l'altre llibre, no ho sé. La veritat és que n'hi ha tants a sobre la taula que costa una mica fer tria, també. Vull dir, perquè a més de premis, imagina't, només els premis, després els autors que ja tenen obra anterior, que en la qual ja doncs, la gent ja els coneix més, i després els altres autors que pel que sigui, doncs, uh-huh. o és primera obra o és un autor poc conegut. Llavors, això és increïble. Novel·la policiaca, no és que hi hagi una taula, no. Jo crec que n'hi ha tres. Vull dir, que passa que no ens hi caben, o sigui que hem decidit posar-los també a l'estanteria, perquè també hi ha molta, molta novel·la d'intriga. Molta. Ja saps que sempre n'hi ha, no?
Sí,
que,
sí.
Ja saps que cada vegada dius, escolta, i policiaca no diem res avui.
I per intriga hem de suposar que en el llibre de Puigdemont també deu haver aquell episodi del canvi de cotxe a l'interior del túnel.
Exacte. Bueno, aquest no el tenim qualificat.
Per exemple.
El llibre de Puigdemont no el posem a intriga, eh?
Però segurament també n'hi ha d'intriga allà dins.
Sí, que n'hi ha d'intriga.
Segur,
sí, molta,
segur,
eh?
Segur.
Molta, eh? Vull dir, molta, eh? Vull dir que ja veus que, i a més a més, cada acte dona per, no un llibre, no, eh? Cada acte que es fa també dona per tres llibres, eh?
Està clar que sí.
Vull dir que...
Bé, com que tot això ja hi arribarem, per on podem començar avui, Rosana?
Bé, avui, doncs, comencem una petita intervenció. Hi ha un llibre que presentem aquesta tarda que es diu Un fill inesperat i un sofà, la vida en Josep Valent. És un llibre diferent, per això en parlem mig minut.
Sí.
És només un llibre en el que és la crònica d'una família, dels primers 10 anys de vida, d'un nen amb autisme. Què suposa això en una família? Quan arriba un nen amb autisme, per molt que els pares, doncs, metge... persona del món empresarial, o sigui, són dues persones com a molt preparades, però estem preparats per rebre un nen amb autisme en una família? O sigui, què passa, no? Què és capaç? I llavors és... com dones tu el tom de dir anem a buscar la part positiva, és un nen que ens ha d'alegrar la vida, és un nen que ha vingut aquí per alegrar-nos la vida i per aprendre a ser, no? A ser més comprensius, més... Bé, avui el presentem ben en aquesta tarda i m'ha semblat interessant veure sí, un fill inesperat i un sofà.
Un sofà. Ara et anava a preguntar si arran... Vaja, de la història de l'activista d'Anita Thunberg, si d'alguna manera tot el que és els llibres o els textos vinculats amb l'Asperger, amb l'autisme, han pres una especial consideració dins les llibreries.
Jo crec que sí, i més que res fer-ho visible, no?, la societat. O sigui, fer-ho visible i veure les nostres mancances. És a dir, per què tractem diferent, per no sabem com tractar-ho, saps? O sigui, fem veure que no ho veiem, una mica és fer-ho visible i pensar que, bé, és que és molt bo que una nena com la...
Com la Greta Thunberg.
Greta, vale, hagi aconseguit el que ha aconseguit i dius, bé, és que no s'ha de posar límits a les persones, no? I és com... a mi m'agrada també, saps? Veure que la societat és capaç d'integrar tot allò que és diferent, que això costa molt, eh?
Està clar.
Tot allò que és diferent costa molt d'integrar. Pues, m'agrada veure que sí, i sí que és cert que potser també ella també ha fet que aquest llibre no té res a veure, perquè ja estava, vull dir que estava pensat i des de temps que ho portaven ells pensat. Porta un pròleg del Màrius Serra, també et pots imaginar, i bé, jo crec que sí, que tens raó, que potser hi ha molta més gent també que ha donat un pas i ha dit, ei, jo també tinc Asperger, o tinc un germà, tinc un fill, tinc un, saps, algú a la família.
Ho dic perquè tot i que, òbviament, el protagonisme ha estat per l'escalfament global i per tot aquest relat, hi ha al darrere, i s'ha volgut que també hi sigui, l'esbós d'una personalitat com és la de Greta Thunberg, vinculada en aquest cas a una sintomatologia, una malaltia, un trastorn que sempre ha estat molt, molt oblidat, no?
Sí,
exacte, i molt, molt estigmatitzat.
Molt estigmatitzat, o sigui, tot el que sigui diferent ja l'estigmatitzem. I llavors, clar, i aquí també ens expliquen que, esclar, cada nen amb autisme és un autisme diferent, segurament, o sigui, cada hi ha molts tipus, i llavors, clar, depèn de com el nen es desenvolupa. Jo veig també que a les redes socials doncs, molta gent està donant testimoni de que és mare d'un nen o tieto o d'això,
sí.
I de com veus que un nen autista és diferent d'un altre, un parla, l'altre no parla, un abraça molt, l'altre no, vull dir, i penses, bé, doncs en la diferència també ens fem més persones nosaltres.
Bé, doncs un fill inesperat i un sofà.
Un sofà, per qui vulgui prendre una copeta amb nosaltres aquesta tarda aquí a la llibreria. Però bé, comencem per llibres, a veure, avui surt a la venda, per això el posem avui, el Premi Ramon Llull, de la Núria Prades. Tota una vida per recordar. La portada també és molt bonica, vale? És la història d'una dona, una dona que, a la Sophie Simmons, que en només 16 anys doncs, se'n va cap a Nova York. Estem parlant del 32. Se'n va des de Nova York, la seva família és de Nova York, perdona, i llavors ella se'n va cap a Los Angeles, vale? Perquè té un somni, i és treballar a la factoria Disney, al Disney Studios. Però bé, estem a l'any 32, s'acosta el dia de la dona, i no cal dir que l'any 32... la factoria Disney precisament no era un lloc per dones, no era un món de dones, i així bé, ella va encaixant tot el que li porta la vida, però la Sophie, la veritat és que és una dona lluitadora i, bueno, lluitarà fins que aconsegueixi doncs ser una de les pioneres en l'animació de principis del segle XX. És una protagonista d'aquelles femenines, però una dona ferma, una dona forta, un entorn poc propici a tot això, perquè, clar, el 32 estaven en plena depressió als Estats Units, no? Des del 29, o sigui que és un món que ell haurà de lluitar molt més que el que podia lluitar en una altra època, no? I bé, és una novel·la que acaba de presentar-se avui i suposem que dit pocs dies ja tothom l'haurà fet una ullada.
Doncs del Premi Ramon Llull, Núria Prades, Tot una vida per recordar.
Per recordar. I un altre. Avui sense voler-ho, he començat amb llibres de dones, no sé si és perquè estic tant que el dia 8, però bé, fa cosa d'un any o sí, es va treure un llibre sense massa premsa, perquè no n'hi ha mai, la Salamandra té poca premsa, diguéssim, no té la maquinària, ara sí, perquè ara sí l'ha comprada, bé, s'ha venut l'editorial Salamandra es va vendre, si recordeu, a finals de l'any passat, al grup Penguin Random House, per tant, sí que ara la maquinària de premsa és una altra.
Tot acaba amb una venda,
Sí, tot acaba, sí. La campana també. I
tot venut.
Ara pertanyen al mateix grup i també saps allò que tens un puntet de dolor.
Ja. Que no saps on comença un i on acaba l'altre, ja.
Exacte, sí. Saps? Tens un puntet de dolor. Però vaja, la Letizia Colombani va publicar una obra a Salamandra que es deia, ells la van publicar en català i en castellà perquè estaven convençuts que es deia La Trena. La Trena va agradar moltíssim a tothom a qui la vam recomanar. Moltíssim perquè la història de tres dones, i tres dones de diferents, fins i tot continents, de diferents estatus socials, i hi havia una cosa que les uniria a totes tres, no? Per això hi havia aquesta trena, ara es publica Les Vencedores, i torna, evidentment, torna a parlar de dones, per això us ho dic avui, ni sense voler-ho, però també deu ser això, pam, 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 que el cap va cap aquí, I parla també d'una dona, una dona que és una advocada, una advocada d'aquelles que ha aconseguit el màxim que es podia aconseguir, i ella, clar, ho ha sacrificat tot per la seva carrera, no?, d'aquestes que el treball és el primer. Clar, què passa? Que un dia s'ensorra i agafa una depressió. Clar, el metge que li aconsella és que no s'estigui a casa i que faci, doncs, voluntariat, que ajudi altra gent, que això l'ajudarà amb ella, no? La Solent no està convençuda, no està gaire convençuda de tot això, però troba un anunci que li interessa i que diu algo del Palau de la Dona, Bé, què és aquest Palau de la Dona? Bé, doncs el Palau de la Dona és una casa, és com un hotel, havia estat un hotel, que una dona, l'any 25, va recaptar fons perquè ell, la Blanche Peyron, va recaptar fons per fer-ho com un lloc perquè poguessin anar-hi les dones que no tenien on anar. Vale? Era una època també molt dura, una època d'entreguerres, i allà ara hi ha, doncs, un ONG on hi viuen dones risc d'exclusió social, sí, per dir-ho d'alguna manera. Vale? Clar, una dona que ve del món de l'advocacia, que ho ha sigut tot, etc., arribar aquí, potser la cosa és una mica dura, vale? I per ella al començament, doncs, no hi ha cap empatia ni d'una banda ni de l'altra, però a poc a poc es anirà guanyant la confiança i en definitiva també ella va guanyant confiança en si mateixa i es fa seu també aquell combat. I llavors també aquella alegria que tenen elles per ajudar-se, per ser totes juntes una comunitat, i en definitiva el que descobrim aquí és qui va fer, que són en total, vull dir, gent en risc d'exclusió social, i en realitat elles que són unes vencedores, perquè vencen en la lluita cada dia de viure en una societat que les vol excloure. Per això es diu Les Vencedores, és una novel·la d'aquelles que ens parla de la força de les dones, i quan les dones s'uneixen també encara molt més, són molt més fortes.
De Letizia Colombani,
sí. I podríem continuar, doncs, no sé, és que clar, ara tinc aquí el del Guillem, de la Núria Cadenes, que és una història completament diferent, però sabeu que la Núria Cadenes, la periodista, una periodista que ara feia temps que no en sabíem res, però la Núria Cadenes, considera que l'assassinat del Guillem Agulló és, bueno, és allò que va ser de com el feixisme actua impunament, vale? I com tot el sistema judicial va fer que aquest cas quedés, bueno, doncs, sense realment resoldre's, no? Clar, és una novel·la documental en què ens porta a la València, bueno, a la València que diu ella que les hòsties volen com si fossin part del decorat, eh? Hi ha un moment que diu les hòsties volen com si fossin part del decorat, eh? I llavors és el denunci, la denúncia de que vol que la família tingui una recompensa perquè a la família se la va, saps, assetjar, calumniar, dient-li que, saps, que el seu fill, bé, doncs, era una persona que, de tot, eh? Vull dir, racista, vull dir, supremacista, tot se li va dir. I llavors ella el que vol és, doncs, posar en aquesta novel·la tota una crònica documental i és parlar-nos del Guillem Agulló i Salvador, que el van assassinar a la matinada de l'11 d'abril del 93.
Pels oients que no els vingui ara massa al cap, perquè han passat uns quants anys, el Guillem Agulló era un militant de moviments independentistes, sí, que va ser assassinat a mans d'un grup feixista, d'un grup de joves feixistes amb una ganivetada, i tot plegat després, com assenyalava la Rosana, es va moure dins l'àmbit judicial d'una manera molt, diguem-ne, poc clara. Exacte.
Per dir-ho suaument,
exacte,
eh? Poc clara, no? Vull dir, i llavors, bueno, és una novel·la de caire periodístic, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, si li volem dir novel·la, però en definitiva és...
Un assaig novel·lat, vaja.
Exacte, sí, un assaig novel·lat, eh? Però fàcil de llegir, la veritat és que és molt fàcil de llegir, i realment, a menys o més, portem dues edicions, és a dir que... Sí que deu interessar perquè portem ara la publicat a Amsterdam i ja porta dues edicions en menys d'un mes.
El llibre es titula simplement Guillem.
Guillem, el nom d'ell. Guillem. I passem a una altra cosa, passem potser, en tenim molts més, de llibres de dones, però passem a un llibre que a mi em fa especial il·lusió i tu quan el reconeguis diguis José Luis San Pedro. Fa anys.
Escolta,
que va morir.
És el que anava a dir. Quants anys fa que va morir José Luis San Pedro? Però com a mínim 3 o 4?
No, més. Sí,
més,
no.
Eh?
Més, potser?
Més.
Sí, no, més. 2013, veig.
Doncs mira, 2013, 7 anys.
Sí. I no ho diries,
No, no.
És com si el tinguessis a prop. Vull dir, suposo perquè també la veritat és que va viure força. Ell va néixer el 1917 i el que ens va agradar a tots és que va ser fins l'últim moment, com aquell qui diu, tenia el cap tan clar d'on estàvem, de què havíem de fer, etcètera. Clar, era un personatge, jo crec que era un personatge que diferent, no? Perquè va arribar al món de la literatura més tard, perquè en definitiva ell venia d'un altre món, Perquè, clar, ell va néixer a Tànger, va venir cap a Sòria, es va moure pel territori moltíssim, Melilla, Santander, Madrid, vale? Però ell realment venia del món de l'economia, perquè ell va ser catedràtic d'estructura econòmica.
Segurament era allò, en el sentit més positiu de la paraula, un savi.
Un savi, sí. Saps aquella gent que no n'hi ha?
Exacte. I que més enllà de l'edat, tothom s'escoltava.
Sí,
tingués 80 anys, en tingués 85, en tingués 79 quan escrivies, igual.
Sí.
Se l'escoltava sempre.
Sí, perquè ell va fer tota una sèrie d'assajos sobre economia, després va passar a les novel·les i a l'última època de la seva vida amb la seva dona, vale? Amb l'Olga Lucas, que era, evidentment, ell era viu durant molts anys i després es va casar molt gran ja amb l'Olga Lucas. Llavors van començar a fer assajos sobre el món sobre el mercat i la globalització, i aquest era la seva dèria, no? Fer-nos... bé, però resulta que, més enllà de tot això, resulta que feia poemes, que feia poesia, i això jo sí que, la veritat, que m'ho havia perdut. Reconec que jo sóc molt fan de José Luis San Pedro, a les seves novel·les havia disfrutat moltíssim, i jo, per a tots aquells que no, saps, que no les hagin llegit, que aprofitin i que ara que són totes, que llegeixin la que vulguin, però que llegeixin a José Luis San Pedro, si s'ho volen passar bé. I realment, doncs, veiem que tenia poesies des de l'any 36, vull dir que les va fer al llarg de la seva vida, però no estaven publicades. Dels anys 40, dels anys 50...
Això és un petit tresor, eh?
És un petit tresor, sí, per mi ha sigut com... Saps allò? Diu, el San Pedro feia poesia, i no, saps? I diu, Días en Blanco, es diu el llibre, Días en Blanco, i a la cara de José Luis San Pedro ja, i el més gran, i, bueno, és allò, una poesia molt humana, val, és una poesia també compromesa amb el temps, és una poesia compromesa amb el moment que estava vivint, i clar, una mica, he llegit que també va despertar amb ell, això de fer poemes va despertar amb ell aquesta necessitat també de després d'escriure novel·les. Bueno, com que la veritat és que, evidentment, quan un té una vida llarga i és tot, quasi com aquell qui diu, que ha agafat tot el segle, doncs, evidentment, li va tocar viure-ho tot, no? Clar. Que l'Olga Lucas hagi trobat un munt de caixes encara que tenien allà per desplorar, per nosaltres és un...
És
com a lectors,
La sinopsi del llibre és molt... Vaja, eh? Este es un libro fruto del desorden y superviviente de las mudanzas, como reconoce Olga Lucas en su introducción a este texto. I diu que després de molts anys d'un laboriós i exhaustiu procés de revisió dels documents que José Luis San Pedro va deixar després de la seva mort, encara quedaven algunes caixes per explorar. O sigui que ens podem imaginar la quantitat de material que hi havia. Eh? I diu que la poesia va arribar a la seva vida en un moment clau i va suposar el despertar de la seva veu literària una passió que no va abandonar fins al final dels seus dies i per la qual sentia un enorme respecte.
Veus, però no l'havia publicat mai, tampoc. I llavors
no.
Dius, bueno, veus, és allò que dius. Clar, el veiem les últimes entrevistes, si te'n recordes, que se'n va anar a viure a Mijas i vivia allà al costat de la platja i sempre rebia la gent allà a la platja i tot això, i dius, que bé, poder acabar així, no? Vull dir... I a més, amb una serenor terrible.
Oi tant.
Fantàstic.
Doncs,
fantàstic,
Días en Blanco, poemari de José Luis San Pedro, poemari d'aquest agafat entre, doncs això, entre mudances i entre caixes, poesia des de l'any 1936, com deia la Rosana, en la mesura que va anar passant la vida de José Luis San Pedro, ell va anar escrivint poesia. I com que em deien que avui vas a Puradeta, una darrera proposta, Rosana?
Una proposta que no té res a veure i que és molt diferent i que es diu Atrapa la llebre. És una novel·la, jo diria que diferent, una novel·la, Atrapa la llebre ens ho porta a Periscopi, és el nom bastant difícil de pronunciar, els ho diré, és l'Anna Bastavik, si és que es pronuncia així. És la història de dues dones, dues amigues, diguéssim, dues noies, que són amigues des de molt jovenetes. Una és la Lehla, l'altra és la Sara. Estem des de Mostar, Sarajevo, ens movem per aquest indret, i de com una marxa, la Sara, que sempre s'està reflectint amb la Lehla, vale? Sempre acudirà amb el crit de la Lehla, i ara és la Sara que ha de tornar de Dublín, que on ella està establerta, perquè la Lehla només l'ha tocat, ha dit, li ha fet un missatge dient, l'Amir, que és el germà de la Lehla, és a Viena, has de venir. I veus com la Sara ho deixa tot, la seva vida amb el Michael ho deixa tot, agafa un avió i se'n va a buscar-la, per anar a Viena a buscar el germà. Això és una intriga que tens aquí, que dius, bueno, i ho deixa tot i se'n van i què passa, no?
Sí.
Llavors ven moltes coses de, saps? O sigui, de com ho van passar, perquè fa 4 dies, fa 4 dies, però la guerra de
Bòsnia
va ser terrible. Nosaltres ho vam viure des d'aquí, però com ho van viure ells, com a, saps? I què va passar després i com els personatges com ho viuen, no? Perquè ells ja són de després, aquesta gent són de després, però de com un ha de dir si és musulmà, si de com es canvia un cognom per no ser bosni o per no ser, saps? I això també porta moltes coses d'aquesta novel·la, però una de les coses més importants és l'amistat entre dues noies, una amistat molt especial que s'ha acabat en el temps perquè estan vivint en diferents llocs, però com una trucada reviu tota l'amistat que tenien i no només cal una trucada de l'amiga per tornar, deixar-ho tot i tornar cap allà a buscar aquest. És un viatge en el temps, és un viatge també interior, i la veritat és que, si voleu una cosa literària, diuen que és un... entre Lewis Carroll i l'Elena Ferrante, imagina't. Però bueno, jo no et diria tant, jo només et diria en dius elsos perquè és una novel·la diferent.
Doncs avui li ha sortit a la Rosana, llevat de José Luis San Pedro, una llista de novel·les, de llibres, de dones. Sí. Escrits per dones, de Gemma Vilanova, Un fill inesperat i un sofà, que es presenta aquesta tarda. Aquests 10 anys de vida amb un nen amb autisme, el Premi Ramon Llull d'aquest any de Núria Prades, Tot una vida per recordar, la història de Sophie Simmons, aquesta noia de 16 anys que anirà a parar a la factoria Disney, una factoria que a inicis dels anys 30, diguem-ne, era un món d'homes, gestionat per homes, i on els homes era qui feien el treball, de Letizia Colombani, de la dona que en el seu dia va generar molta expectació amb La tren arriba a les vencedores, aquesta història de dones arraconades per la societat i que poden satisfer-se de ser vencedores en el seu dia a dia, de continuar avançant a la vida quan la societat les ha arraconades. De Núria Cadena, Guillem, aquesta crònica de l'assassinat de Guillem Agulló, succeït l'abril de l'any 1993, de José Luis San Pedro, aquest Días en Blanco, que recull la seva poesia, i de l'Anna Bastàsic, Atrapa la llebre, aquesta història en el marc de la guerra de Bòsnia. I ens estem llegint i afegim, com que és una dona també, la Rosana ho va recomanar en el seu dia, que maca que és la Biblioteca en Llames, Rosana.
Sí.
Buf, buf.
Que maca que és, la Biblioteca en Llames.
Quina història de Susan Orleán, aquesta història de l'incendi de la Biblioteca de Los Angeles al mateix dia de l'explosió a Txernòbil, i com aquella
com
història...
Bueno, va quedar la notícia, va quedar, vull dir, sense importància... Perquè,
sense clar, cap mena d'importància. Però és una novel·la que, com en el cas de la Núria Cadena, una periodista que novel·la una crònica d'un succés que en el seu dia va quedar arraconat. En 15 dies tornarem a retrobar els llibres amb la Rosana Lluch. Rosana, bona lectura.
Bona lectura a vosaltres.
Fins d'aquí 15 dies.